El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
I 22 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres l'Asun Reyes i en Joan Recasens. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
No sé si heu escalfat motors ja per la festa major que comença dijous. I com es viu, també us volia preguntar, em sap greu, la porto dins aquesta pregunta, com es viu la festa major un cop un ha estat regidor i ha hagut d'anar tot de seguicis i actes, etcètera, etcètera, i com es viu quan un no és regidor i és estrictament ja Sant Cugatenc i pot fer, entre cometes, el que vulgui amb, la, amb el programa de festa major.
Ara ho has dit, que pots fer el que vulguis. Ara ho has dit.
Sí. Home, el que ho partim molt seguicis i sí, molt d'això, sí, sí. Home, una mica d'enyorança fa, no? Enyorança i que t'has desllibrat d'una cosa, d'una formal que també fa una mica de mandra. Però jo quan es veig que s'organitza això, ens ho passàvem bé, estava bé.
Sí, però jo tu, perquè les dones... suporteu millor la calor, però els homes que ens fan posar corbata...
Això és pitjor, sí.
Ara ja no tant, però sí. Jo d'una època, jo el primer seguici que vaig anar, permeteu una anècdota, eh? Jo era de la Floresta, i per tant, bueno, més o menys, doncs sí, no? Però ho coneixes més o menys perquè hi has anat. I vaig arribar, doncs, molt informalment vestit al seguici. El Jordi Franquesa em va fotre una bronca...
Informalment què vol dir? Perquè ens situem, perquè clar, informal...
No, tant no, però anàvem texans i anàvem amb un pol, no sé, no, anava informal. Em va fumar una bronca, em va deixar al revés.
És veritat que anàveu tots encorbatats, no me'n recordava.
I després quan va venir el Lluís ja era allò, va posar ordre i medalles i coses i disciplina, una mica de disciplina.
Però des que entra la CUP, jo crec que ha canviat una mica també, perquè la CUP, em sembla que el tema de les corbates no ho portava molt d'allò i s'ha relaxat una mica una altra vegada.
Tothom s'ha relaxat.
S'ha adequat també, perquè a vegades és que el seguici de Sant Pere pot estar tranquil·lament la temperatura, que 33, 34, 35 graus, passejar pel centre de Sant Cugat.
I ara es fa la tarda.
Es fa cap al vespre, sí.
És que llavors es feia al matí.
Es feia al migdia, que era una cosa bestial.
Perquè el Pagal i Joan es feia al migdia.
Sí, tot.
I els que l'acabàvem i acabàvem a missa, aquests patien més.
Iniciativa no, eh? Iniciativa missa no.
Quan arribaven i uns anàvem a missa i uns altres anaven al missó. Aquests patien menys.
Patíem una mica menys pensant mica el que patíeu vosaltres, què us portava la vostra fe.
No, perquè algun havia caigut, dins del monestir havia vist algun que queia.
De la calor,
de que el dia abans és quan s'havia començat i havia estirat més del compte.
Sí. Home, amb el tema vestits és veritat que les dones tenim molt avantatge, no? Tens molt més marge i passava amb calor, però després també portes el bar, no? Tot ajuda.
I ara s'ha suavitzat, afortunadament.
Hi ha alguna activitat que us agradi especialment de festa major? Allò que diguis, ostres, aquesta no me la perdo, doncs jo què sé, pots tenir familiars que hi participen, o perquè m'agrada molt perquè hi participo amb els amics des de fa anys, o jo perquè organitza una associació en la qual participo, vull dir, hi ha sempre 25.000 motius, no?
Nosaltres fem la paella de la coral amb el cantant dels 40, que és una cosa que fem des que vam començar a curar, i no l'havia fet mai jo la paella, al revés, quan passava pel costat pensava, quin horror!
A Plaça Barcelona, que era un forn, allò sí que era un forn.
Però en canvi ara ho fem cada any i ens ho passem molt bé, i després a mi el tema dels focs també m'agrada molt. A mi les coses aquestes de moltíssima gent i això cada vegada m'agraden menys, ho he de reconèixer.
Coincideixo, els arrossos, i a més aquest any sí que m'han demanat, perquè com que el meu germà el feia cada any i l'Hamburg el feia cada any, diu, aquest any hem d'anar tots. Dic, bueno, pues, i aquell dia anirem una mica accelerats, perquè com a partit tenim un Consell Nacional a Calonge, hauré de venir aquí corrents per estar a la una... O sigui que... Diu, no,
home, ho dieu d'haver...
Anava a dir, no vagis al tema aquest del partit i vine aquí a Sant Cugat, no, a l'antena, que dona que malament dir-ho, això.
Hi he d'anar per anar, sí, sí. Per tant, intentaré ser a tots dos llocs.
O sigui que t'estalviaràs arribar a primera hora per recollir la taula i les cadires, fer el foc, portar els ingredients, coordinar tothom, guardar l'espai...
Escolta'm, s'ha de deixar que la gent jove, els que ja ho hem fet, s'ha de deixar que la gent jove... s'aixequi d'hora i sigui activa
i
tingui imaginació.
És el que
costa més,
aixecar-se
d'hora. No,
no, a mi tampoc, però per a gent jove sí.
Per a gent jove li costa, per això que agafin bones costums. Nosaltres ja anirem a dinar, tu, no passa res.
Nosaltres amb el grup d'amics el que fem és repartir aquest torn inicial del matí al llarg dels anys. Li toca un, l'any següent a un altre, perquè clar, a veure qui es lleva a primera hora, no?
Sí, nosaltres també
s'acostuma a fer.
Clar, no?
No.
Doncs res.
És això. Mira, doncs coincidirem tots a la paella.
El que passa que sí que era un forn a la plaça Barcelona, però...
Però era un forn, eh?
Però tenia el seu encant.
I que no passés res en tants anys. Jo crec que això és l'atzar o els planetes que es van alinear sempre aquell dia, o Déu, no sé què és el factor, però quan ho penso dic, tants focs, tanta gent... tanta calor, els carrers tan estrets.
Però alguna cosa sí que passava, o sigui, cremades, desmais, això
sí que hi havia. Clar, desmais sí, però vaja...
I cremades també, eh?
Sí, no? Però coses greus.
No, greus no.
Jo recordo haver fet arrossos amb un altre arròs al cantó cremant, que dius, però com no acabem sobre la paella, no? Doncs, bueno... Coses que passen.
Sort que tenim, això, els sants, els teus sants que es posen
viatjant. Sí, Sant Pere, que baixa a fer guàrdia.
Estava vigilant.
Escolti, volia comentar amb vostès un tema. Patronals i sindicats han tancat un preacord que preveu una pujada salarial de fins al 3% per al període 2018-2020. El pacte recomana un increment de sou anual al voltant del 2% fix i d'un 1% variable. Aquest punt percentual variable dependrà de factors com els resultats empresarials, la productivitat i també l'absentisme. Els sindicats Comissions Obreres i UGT i les patronals COE i CEPIME han segellat l'acord que s'ha negociat des de fa més de 6 mesos en una reunió aquest dilluns. Ara les respectives organitzacions hauran de ratificar l'acord. El secretari general de Comissions Obreres, per agafar una de les opinions, Unai Sordo, ha assegurat que l'acord permetrà recuperar salaris i drets laborals que s'havien perdut durant la crisi. M'agradaria conèixer la seva opinió sobre aquest increment i si realment aquest 2% fix més un 1% variable servirà per recuperar el poder adquisitiu que la immensa majoria de la població ha anat perdent, sobretot per congelacions o retallades fins i tot salarials. Qui comença? Això és més seriós, eh?
No, això és seriós total. El que passa és que, home, jo crec que tot és començar. El que és important és saber que la foto en aquest moment és allò de la no distribució de la riquesa, no? El que la sortida de la crisi ha representat que els rics siguin més rics, els pobres més pobres i els mitjos tendeixin a la pobresa. Aleshores, que es faci alguna cosa per evitar que això continuï ja és un pas. Evidentment no és tot el que s'ha de fer, però és començar a fer-se conscient de que alguna cosa s'ha de fer perquè les coses deixin d'anar com van, no? Perquè la distribució de la riquesa s'apropi més a... tingui alguna cosa a veure amb la realitat, que ara és tot el contrari. És un primer pas, insuficient, però un primer pas, des del meu punt de vista.
No, i com a mínim servirà per... Això sembla segur, perquè aquest 2% sí que sembla que ho garanteix, a que no s'incrementi la pèrdua de poder adquisitiu.
Exacte.
Dius, escolta, recuperar, ja veurem, aquest 1 de més que queda penjat, ho podia permetre, o podia assegurar-ho més, però com a mínim el que sí que sembla que es pot garantir és l'increment de la pèrdua de poder adquisitiu, que ha sigut molta durant aquests anys pels mateixos.
L'1 aquest seria això que estem dient, no? L'1 aquest seria que si una empresa té uns guanys bestials, els treballadors han de sortir beneficiats a més del 2 amb l'1 aquest com a mínim.
Això s'hauria d'haver fet sempre, però dient la veritat, eh? Dient la veritat, no maquillant res. O sigui, que quan s'hi guanyi, i guanyi tothom, doncs, escolta...
És que sembla tan evident, no? Un nen ho entendria fàcil.
Els nens ho entenen.
Sí.
Ho entenen.
Sí. No.
I sobretot el cost de la vida, no? Que un agafa el que costa una vida normal, és a dir, factures, llum, aigua, gas, anar al supermercat, al transport públic, etcètera, etcètera, i dic ara els factors així que més o menys tots hem d'utilitzar o hem de destinar-hi diners, i un veu el que costen les coses i l'increment any rere any i que els sous continuen congelats, encara sort que el tenien potser congelat i altres anaven caient per retallades que les empreses havien de tirar endavant, i que el cost de la vida és una despesa, i ja no diguem el tema del lloguer, que la setmana passada i altres dies n'hem parlat, no? Com s'ho pot fer una, diguem, una unitat familiar per tirar endavant dintre d'aquestes condicions?
Sí.
I què es pot fer?
És que encara que es mantinguin tots els que has dit primer...
Sí, dit, i n'hi ha més, sí, no, vull dir, no, dit els més bàsics que m'han vingut al cap,
tots els que has dit primer, si el tema de l'habitatge es dispara, tot se'n va fer punyetes. Perquè això t'ho matxaca tot. O sigui, dius, escolta, no, escolta, l'increment de la cosa de la vida, pom, es manté perquè ni les benzines, ni el transport, ni no sé què, no sé què, no d'allò. Ara l'habitatge se't dispara. Doncs per una família normal, això et matxaca.
Sí. Home, és més que matxacar, no? Ja et dona la sensació de que ja no hi pots fer res. Sí. Perquè amb les altres coses sí que al final t'hi poses i acabes reduint, que qui no té aquesta necessitat t'acaba dient que ets una mica ridícul, no? Perquè, doncs, no es comptes els viatges que fas a Barcelona per si et surt més a compte un noaté, no sé què, o un altre. Vull dir, però que et veus capaç com d'anar estalviant per arribar a final de mes. En quan es toca la història de l'habitatge, és que és allò de dir, bueno, mira, doncs, no, com es diu habitualment, apaga i vámonos, perquè això sí que és impossible de gestionar, és una cosa absolutament aliena a tu i que et fa sentir molt impotent. Jo no vaig estar aquest dia, però trobo que allò del tema de l'habitatge, si no...
No, la setmana passada que em van parlar, me'n recordo.
Tu també hi eres?
Sí. Amb l'Arcadi Oliveres i el Joan Ramon Armadas, i vam comentar, no?, que el cost de l'habitatge, jo miro cada dia com estan els preus de lloguer de Sant Cugat, i clar, és el que dèiem, no?, 750-800 euros mínim per uns habitatges, no, diguem-ne, no de 3 o 4 habitacions, sinó d'habitació petitoteta, menjador i cuina americana, vull dir que poca cosa més, no?
Bueno, i que a més, què passarà quan se t'acabi el contracte, no? O sigui, tot plegat, bueno, no repetirem la...
No, jo crec que vam estar més o menys d'acord amb dues coses. Primer, s'han d'incrementar els terminis,
els períodes, no?
Els períodes de 3 a 5 anys, com a mínim.
Sí, com a mínim.
I després que s'ha d'incrementar i s'ha de fer una política per part de les administracions públiques d'adquisició d'habitatge.
Sí, sí, sí.
Perquè és que et pot servir per controlar els preus i que funciona en altres llocs d'Europa.
Que ja està comprovat, sí. Clar, és que no cal buscar fórmules
noves. No és inventar res nou.
No. Però bueno. Sí, ens donaria molta tranquil·litat saber que la gent que ve darrere no han de patir d'aquesta manera per una cosa tan vital com és l'habitatge. No?
Els economistes recomanen que un terç dels ingressos que té una unitat familiar es destinin al lloguer, a l'habitatge, no? I que no superi aquest terç, perquè després, òbviament, hi ha les despeses fixes, més coses que poden sorgir, no? Quan a vegades ho preguntes a l'entorn, més o menys, entre amics i així, veus que això de l'un terç, almenys a Sant Cugat, si no és la gent que tingui molts, molts diners, que està molt bé per ells, però clar, el dia a dia això és gairebé impossible i obliga a fer aquestes matemàtiques constants,
sí, constants
de despeses...
No? On compres, quina qualitat... O sigui, hi ha moltes coses que es queden després... De... Sí, no, perquè és així, la gent no ho entén, però és així. Has de plantejar-te una vida absolutament diferent a la que ho faries, no? Sí.
Assun, m'agradaria que em parlessis de l'Armando José. Perquè avui hi ha un reportatge a cua.cat.
Què, ha sortit avui?
Sí, ha sortit avui.
Què dius?
Que és un noi, si m'equivoco em corregeixes, natural de Caracas, de Venezuela, sí, que va haver de fugir del seu país per les amenaces que rebia de grups armats fins a Nicolás Maduro,
sí.
Maduro, i que l'has acollit a casa teva.
Sí, aquí el Joan deu estar morint-se de riure.
Per què,
sí,
per què morint-se de riure? No, ho dic perquè és un reportatge sobre... Ho contextualitzo. Cua.cat ofereix un reportatge sobre el programa d'acollida de persones refugiades a Sant Cugat. Sí. Un dels exemples que apareix és el de l'Armando José, que és a casa teva.
Sí.
I et volia preguntar sobre aquesta experiència, sobre el programa, i si voleu podem parlar de la situació també dels refugiats en general, això, que veiem cada dia notícies, avui el diari n'és ple.
És bestial, no? Jo no sé com podem viure amb aquestes notícies un dia i un altre i un altre. Bé, jo sí, l'Armando José a casa fa 5 mesos, ha estat dintre del programa estatal de protecció, no? De la gent que ha demanat asil, gestiona la seva situació actual, la gestiona una ONG petita que es diu CEPAIM, i jo vaig i ve a casa per refugiats benvinguts, que és una altra ONG que s'encarrega de buscar vivendes o habitacions per gent que està buscant, no? Aleshores, jo dic per això de Venezuela perquè us podeu entendre que la meva ideologia i la seva no tenen res a veure, i no ha sigut fàcil, eh?
No?
No ha sigut fàcil, no. O sigui, jo em dedico a dir que sí, que és fàcil.
Per no entrar en conflicte.
No, em dedico a dir que sí a tothom perquè penso que és un tema que... O sigui, jo no sóc qui per jutjar qui està dintre el programa d'asil, ni entenc... Si aquesta persona s'ha acceptat com a peticionària d'asil, doncs està aquí com a peticionària d'asil. També entenc, per altra banda, que viure a Venezuela deu ser horrorós. Aleshores, jo no sé qui per jutjar no sóc qui per jutjar el que pensa o no pensa l'Armando, però així com amb altres històries, per exemple el Pau, no? El Pau del Pablo, Alonso,
sí, que també surt al reportatge.
També surt al reportatge, viu amb el Muhammad, que és un noi que ve d'Afganistan. Diríem que ideològicament és més fàcil, no? Perquè les coses, després hi ha els temes religiosos, això, que també d'allò és un campi qui pugui, en moments en què es troqui la història, però ideològicament és com més còmode, perquè saps, no? En aquest cas era més aviat quan ens vam conèixer per veure si venia a casa nova, si jo de dir no hi ha cap conflicte important, o si no va ser una història d'amor, per dir-ho, va ser jo de dir, a veure, hi ha coses que ens impediran viure, jo em vaig declarar com a dona d'esquerres i feminista, no? Ho has de dir, ell va dir també el que era, no hi ha cap cosa que creuarà, no? Pues, bueno, pues comencem la convivència, i ha sigut això, ha sigut relativament fàcil, no? Tu poses l'habitació i tal, i a mi m'ha servit com per fer cintura, no? Fer cintura i...
No, però és un exemple, en tot cas, tenir clar que estàs donant un exemple de que des de la diversitat ideològica, o ja, inclús que això es pot traslladar a la diversitat, tu has anomenat religiosa, sí, etcètera, etcètera, es pot arribar a acollir algú,
sí, que no tingui res a veure,
que no tingui res a veure amb tu, mm-hmm, i que no diguis, no, mira, pensem igual i serà fantàstic, no. Dic, no cal, només cal tenir la sensibilitat, el convenciment de que s'ha de donar un cop de mà a tot això que per desgràcia sembla que ja la gent estiguem o estiguin immunitzats per l'allau de notícies no pas positives, sinó al contrari, que ens arriben cada dia.
Sí.
I que hi hagi coses que siguin normals i dir, no, escolta, no som normals i això tenim certa capacitat de corregir-ho i posar el nostre gran de sorra, encara que pensem diferent. Per tant, jo et felicito perquè és un exemple.
Home, has fet un tall, Joan, que els de refugiats benvinguts et vindran a gravar, perquè realment et fitxarà. No, perquè realment és això, ni més ni menys que això. I amb tota la modèstia del món, o sigui, l'aportació és una misèria, però a mi sí que quan sento aquestes tragèdies cada dia penso alguna cosa estàs fent per petita que sigui, perquè el que emmalalteix a la societat és veure això cada dia i saber que no estàs fent res. O sigui, jo crec que és que això ens tornarà bojos, ens farà malaltir com a societat. Aleshores, saber que hi ha aquestes petites coses des d'un punt de vista egoista et serveix per no emmalaltir tan de pressa com a mínim cada dia. Hi ha un dia sí que tanques a casa i dius, poix, és horrorós. Però cada dia dius, bueno, doncs mira, alguna cofreta ja s'ha fet. Si la veritat és que si tots ho féssim, no estaria malament, no? Vull dir que la cosa canviaria.
I són acollits, estic llegint la notícia, per un període de 6 mesos i després han d'haver trobat feina i ser autosuficients? O com funciona això exactament?
Clar, és que això, aquest és el programa estatal. El programa estatal són de 12 mesos prorrogables a 18. Si tu arribes aquí, demanes asil, aleshores et diuen si t'accepten...
I com es demana, perdó, com es demana asil?
Has d'anar a les entitats que gestionen això. O sigui, això ho decideix ho decideix Espanya, ho decideix el Ministeri de l'Interior. Tu arribes a on sigui i a uns llocs en concret, que ja et diuen, tu vas pel carrer i et trobes la policia i li dic, escolta, que vull demanar asil. Et diuen, no has d'anar a demanar asil a tot arreu. Llavors tu vas allà i dius, jo vull demanar asil. Aquesta gent es queda en la teva petició i en poc temps et contesten si aconsegueixen l'estudi per demanar asil, que no sempre et diuen que sí. Per exemple, la gent de Veneçuela els deien que sí sempre i ara ja no els diuen que sí. O sigui, la gent de Veneçuela era un cas molt especial perquè arribaven aquí, a vegades venien com a turistes i un cop estaven aquí i algú els deia, escolta, que podries demanar asil. Ah, doncs vaig a demanar asil. No? Aleshores, com que algú ha de decidir si accepta o no aquesta petició d'asil, aquí també entren coses que dius, bueno, pues, jo, per entendre'ns, igual el govern del PP prefereix tenir gent que copi les cotes aquestes de Veneçuela que no d'altres llocs, no? Això és el que pot... Però vaja, algú els diu, entres al programa de protecció de petició d'asil. Doncs això és d'un any a un any i mig, durant aquest temps tens una ONG que t'adjudiquen, una ONG que hi ha 15 a tot Espanya, que hi ha Creu Roja, que hi ha Accent, CEPAIM, CEAR, que et gestionen el teu cas, però gestionen el teu cas que t'acompanyen. Els primers 6 mesos són amb pisos compartits, o sigui, són pisos de Barcelona normalment, de la Trinitat, o de, bueno, pisos amb barris barats a Barcelona, que comparteixen 6 o 8 persones, no? Dormen 2 persones per habitació i això, i a partir dels 6 mesos, que en aquests 6 mesos figura que t'ajuden a arrelar-te, tema idioma, tema costums, tema tot això, no? Llavors, els 6 mesos considera que ja saps una mica l'idioma, clar, els que venen de Veneçuela ja saben el castellà bé, però és que els àrabs dominen poc. Llavors, és quan has de buscar-te un habitatge per tu. Llavors, quan busques un habitatge per tu, és que comproves que no hi ha ningú que vulgui llogar-te un pis a tu, perquè això és una realitat. O sigui, estem tots molt sensibilitzats, o poc, però quan es demana, busques un habitatge, no hi ha ningú que vulgui llogar a una persona que està en aquesta situació. Segurament perquè la situació és la que és amb habitatge. Llavors, hi ha tanta demanda que dius, ah, perquè m'he de ficar jo amb un mal de capa, no sé que estiguis molt sensibilitzat, no? Llavors, d'aquí surt refugiats benvinguts, a dir, ja que no podem llogar pisos sencers, busquem habitacions, però les habitacions amb un lloguer oficial. O sigui, el Ministeri de l'Interior només paga l'ajut per habitació si fas un contracte. Llavors, què passa amb el contracte? Que és més fàcil si l'habitatge és teu, si el pis és teu. Jo, com vaig tenir la gran sort de ser de les últimes que vaig optar a una vivenda de propietat de Promusa i el pis és meu, ho pots fer. Aleshores, hi ha un contracte fet amb la persona aquesta, no? Un contracte que pot anar des de 100 fins a 350 euros al mes, em sembla, que et paguen a tu perquè aquesta persona estigui a casa directament. A part, tenen els mateixos cèntims per menjar i això. Et paguen aquests cèntims directament. Tu en aquests cèntims fas el que vols, o sigui, no tens l'obligació de quedar-te'ls, tu tens l'obligació d'ingressar-los i tens l'obligació de gravar-te'ls quan fas la declaració de renda, perquè són cèntims oficials, i aleshores has de comptar quants cèntims et descompten, que és la meitat, aproximadament.
Ostres.
Clar.
Déu-n'hi-do.
Clar, o sigui, i després amb aquests...
Però no és molt absurd, perdó, que et donin un ajut i que després te'l passi... O sigui, que del recollir Hisenda, vull dir, no seria més directe donar els diners sense després càrrega fiscal? Dic jo, no sé, és que ho trobo...
Seria més senzillet.
Seria més senzillet, però és que com el que vol és normalitzar les coses i fer un contracte normal, doncs és així.
Val,
doncs res. Aleshores, t'has d'ocupar d'anar al teu declarador i preguntar, escolta, quan em representa això? Doncs la meitat, es quedarà la meitat per fer comptes. I després tu, amb aquests cèntims, a molta gent el que fa és fer una guardiola per donar-los quan marxin de casa, o sigui que no hi ha ningú de tota aquesta gent que vulgui fer negoci. Màxim cobreixes despeses, no? La resta la vas guardant en una bosseta i el dia que et diuen adéu, doncs aquest dia els dones, doncs mira, que tenen 1.500 euros per començar la nova etapa i ja està. I la nova etapa figura que has d'haver trobat feina, que has de saber l'idioma, que has de conèixer els costums, que has de conèixer tot. Amb els següents 6 mesos, o sigui que ja seria això. Què passa? Que normalment la gent que ve de països com Venezuela sí que ho aconsegueixen i l'Armando, per exemple, ja té feina, té una feina informàtica i sí, amb el cas de l'Armando complirà els terminis.
Perfecte.
En altres llocs és més complicat.
Clar.
Altres procedències.
Tot això mentre, per exemple, Itàlia proposa obrir centres de migrants en tercers països, Itàlia permet desembarcar a Sicília el vaixell danès amb 108 migrants rescatats, és a dir, que tenim notícies cada dia sobre temes de migració.
Cada dia.
Cada dia, que a més una solució, no? A mi quan vaig sentir ahir que el Borrell deia que allà estava bé, els centres intermedis, jo dius, per favor, no? I ens hauríem de posar molt, perquè tot el que es proposa sembla molt bèstia, no?
Camps de concentració del segle
XXI. Camps de concentració.
I s'externalitzar els camps de concentració dels camps de refugiats, sí. Perquè, és a dir, doncs, home, el sud de Líbia, no? Que és el que diu Itàlia, no? A més, a Líbia, que és
camps
un drama de...
Ja són massa suau.
Jo vaig estar a Grècia l'any passat, justament quan les nevades i això, perquè la idea era quedar-me a treballar allà i al final no vaig pensar que no era el lloc. I realment són camps de concentració, totalment.
Doncs més qüestions, és que m'estan dient ara una cosa per la peixera. Ho deixarem perquè no tenim dificultats ara per sentir-ho. Una altra qüestió que surt als diaris sovint, per exemple, avui diversos titulars, a veure, els Sanfermines animen les dones a omplir els carrers contra les agressions sexuals. També tenim els condemnats de la manada per primer cop al jutjat després de quedar en llibertat. També tenim el cas de Molins de Rei, de detinguts, gent jove, que en aquest cas també hauria, en aquest cas, perpetrat una violació en grup a una noia, com dèiem, a Molins de Rei. Acusen de violació un dels dos menors detinguts per agredir una noia a Palamós. Ara que arriba la Festa Major, cal dir que hi ha un protocol a diverses places d'aquesta Festa Major de Sant Cugat, en què es lluitarà contra la violència masclista perquè no hi hagi cap actitud o cap acció que pugui desembocar en situacions molt més greus. M'agradaria també conèixer la seva opinió sobre aquesta situació, el fet que vagin apareixent constantment notícies, la rebel·lia de Sant Joan doncs, va tenir aquestes conseqüències, i què s'hi pot fer, més enllà dels esforços que es puguin fer des de les administracions, què podem fer nosaltres com a ciutadans i en el cas de l'educació, vostès que han estat o són pares, què es pot fer des dels petits, perquè és les coses que recomanen els especialistes, que des de petits s'intentin, diguem-ne, transmetre valors que evitin aquesta situació, doncs, que donin pas a aquestes presumptes violacions. Joan, diguem,
és alarmant, dic, no? Mira, evidentment la falta de rigidesa i de contundència des de l'àmbit judicial no ajuda gens. Això a mi em sembla que no ho discuteix ningú, no ajuda gens. Segurament l'educació que hem rebut uns quants no ha estat l'adequada perquè el respecte sigui absolut, i no el respecte perquè és que de vegades costa trobar les paraules adequades. A mi em preocupa molt quan es parla de segons quines franges d'edat. Diu, hi ha franges d'edat molt joves. Diu, no, la majoria d'agressions sexuals, o un 30%, o un 20% i escaig, són de menors de 21 anys.
Sí, és el titular d'avui de l'Ara.
Això és absolutament alarmant. I després hi ha coses que jo sincerament no hi penso, però és que l'altre dia, parlant-ho amb el meu fill petit, bueno, dels nanos, el petit, que té 23 anys, i amb algun amic seu, em deien, com es toleren segons quines lletres de segons quines cançons?
Ja, això és el que anava a dir.
I jo dic... I a veure, explica'm això, perquè jo no, segons quines cançons, no les escolto. I me'n van ensenyar algunes i dic, és que és brutal.
Sí, és que,
i això no passa res. I tu deixes que hi hagin gent cantant segons què, i després, per altra banda, i és una associació d'idees segurament que no ve al cas, però hi ha altres rapers perquè es fotran amb el rei o es fotran a la presó. Doncs probablement els senyors que canten això i que parlen de violència contra les dones amb cançons i que ningú els hi diu res, i que diu que són les cançons que canten aquests tios en segons quins àmbits, però diu, que algú ho talli. I això m'ho deien nanos, nanos d'aquesta edat. Diu, aquí tenim un problema, i ja et dic, el tema de segons quines resolucions judicials no ajuden, i el paper d'alguns mitjans de comunicació, i ahir també era alarmant, algo que vaig llegir i sentir en algun lloc, que alguns mitjans de comunicació volien entrevistar a segons quins personatges.
Aquests membres de la manada, no? Van darrere d'ells per portar-los als estudis.
Que sobre aquests tios puguin parlar, que sobre aquests tios, que si van a algun lloc i parlen, fotin calés, és que ja seria la conya. És que dius, home, fins aquí podíem arribar.
Doncs ho veurem d'aquí dos dies.
Per pagar-se la fiança, no?
Home, jo el tema, jo estic d'acord amb això, de sentir-ho tot el dia... Jo crec que hi ha dues coses. Una cosa és que es denunciï més, que pot ser que es denunciï més perquè hi ha més coses, o pot ser que es denunciï més perquè hi ha més la cultura de denunciar. Jo crec que també intervé que hi ha més la cultura de denunciar, i això seria un punt a favor, no? És que com, vull dir, que estaria molt bé que la gent tingués el costum de... que no s'amaguessin i que hi hagués el costum de denunciar. L'altra cosa és que, si no comencem des de molt petits, la història és molt difícil. O sigui, tot el que fem a partir... Si la cosa no ve des de que neixen les criatures... és molt difícil que hi hagin canvis importants. Llavors, amb això que deies tu de les cançons, tu els teus fills, jo els meus nets, no? Jo tinc una neta que té 9 anys i l'altre dia, el dia de Rebia de Sant Joan, hauries de veure que cantava, i llavors he de dir, però tu d'on treus aquestes coses? Però aquestes cançons, vull dir que això fa com mandra posar-te tota l'estona, perquè sempre és l'àvia aquesta pesada que tot el dia ho qüestiona tot. Però és que realment és així, no hauríem de deixar passar ni una, o sigui, no poden cantar no sé què, no poden ballar no sé què, han d'entendre que això porta... Però clar, t'hi has de posar, ens hi hem de posar tots a la vegada, perquè no identifiquen amb la pesada que està tot el dia amb el mateix, i bueno, és una assignatura pendent, no tenim solucionat el tema.
No, i la prova està amb les franges d'edat que dius que sí. Continuen així, dius, si ens pensàvem que en els darrers 20 anys ja havíem fet alguna cosa, doncs... Segurament s'havia fet alguna cosa, però el que està clar és que ha estat insuficient.
Insuficient, totalment.
És que ha estat insuficient, sí. I per tant ens hem de posar més, i en àmbits que, sincerament, a mi això se m'escapava, no hi pensava, perquè no les... No,
i a més amb èxit, normalment estan associades aquestes lletres, la immensa majoria, no totes, a un estil de música concret, no?, que és el
Despacito.
El reggaeton, el reggaeton, com es digui, sí. I vaja, que jo recordo haver llegit lletres, que alguna vegada al periòdic on havia fet algun tema, que espantaven, vull dir, ja no és un... noia, estima noia, bueno, el que vulguis dintre d'una normalitat, sinó d'exacte de submissió, de tu has de fer el que jo vull, quan surti veuràs, no?
Sí.
Però vaja, jo, per exemple, llegint aquesta notícia, no?, d'aquesta noia de Molins de Rei, la van tancar a un maleter d'un cotxe, se la van endur a una zona que no saben identificar per ara els Mossos, i després la van deixar abandonada a l'aparcament dels ferrocarrils de la Generalitat, no?
Sí.
Que què li passa pel cap a quatre homes que van fer això al sortir d'una discoteca i agafar una noia i posar-la dintre d'un maleter?
Vull dir, aquí la justícia hauria de ser ràpida, contundent, sí. I que l'única notícia que sortís fos aquesta.
Sí.
Cap més. Escolta, l'única notícia és quatre personatges es tiren no sé quants anys a la presó.
Sí.
I aquí sí que seria justificable la presó preventiva, no en altres casos. O sigui, ja està, eh? Sí.
Aquesta noia tenia, va trigar un mes en denunciar ella, mm-hmm. O no?
Aquesta, perdó, ara, 19 de maig passat, sí senyora, sí. Més d'un mes, no? Sí,
sí,
mes
però igual sí que va denunciar, però ha sigut ara que s'ha estat detingut, perquè va anar a l'hospital, o sigui, la van veure de seguida, que llavors ja van veure que hi havia hagut agressió sexual. Igual va denunciar i han trigat aquest temps a detenir-los, eh? Però
no,
sí,
però que deies tu fa un moment que lo positiu és que segurament es denuncia més.
Sí.
Això és bueno... És l'única part positiva que, sí, que hi podem treure, sí. No? Però bueno, ja és alguna cosa, dius, sí. Ara a partir d'aquí on ens hi posem?
Del tot, tots.
Totes i tots. Sí, o sigui, aquí...
Sí, perquè també és això, no? També hi ha els amics de la gent que acaba fent aquestes animalades, que segurament no fan prou com per aturar-ho, mm-hmm. Quan ja comencen a veure que... Clar, perquè és el que dius tu, quatre dius que surtin, que esperen una noia, que l'agafin, que la posin a un cotxe...
I que l'alcohol no ha de servir d'atenuant en aquestes situacions, no? Que a vegades es llegeixes la notícia, no, anàvem beguts i tal, i dic, bé, i què? Que vol dir que quan bec no, puc... que es deixa entendre, no, anàvem beguts, bé, doncs què? Vull dir, no? I el cas aquest de Palamós de la nit de Sant Joan, els detinguts tenen entre 14 i 15 anys.
Sí, sí.
Posa els pèls de punta.
I que va anar a fer una noia de 15 anys a la mateixa ciutat, al Passeig de Mar, on va haver-hi l'agressió. És a dir, allà, però és que a més el Passeig de Mar és on passeja tothom. I sí, bé, sí. Doncs això ha quedat. A Sant Cugat veurem com funciona aquest protocol contra la violència masclista. Va començar a la Festa Major Alternativa, ara s'ha repartit a diversos espais de la ciutat, van parlar amb les seves responsables, ara estaven fent una formació aquests dies per saber identificar en quan hi havia alguna actitud o alguna acció que podia donar pas, i que estaran atents tots els membres de les barres i integrants d'aquestes places per evitar que Sant Cugat passi res, que s'ha donat a vegades algun cas, no tan dur com aquests que hem vist ara o que estàvem llegint, però vaja, que s'ha d'intentar evitar, i també es treballen, per exemple, la Festa Major Alternativa per que la presència de les dones als escenaris, amb música, etc., estigui igualada amb la dels nois, i vaja, s'intenta normalitzar aquesta situació.
Però crec que és això, eh? O sigui, que hi ha ambients que porten això i que ja es veuen venir, bueno, sense ser una aigua festes, que no cal que estiguis allà cridant, però sí que quan vegis que l'ambient porta això, col·lectivament s'hauria de fer alguna cosa, no?
I ara semblarà un iaio, eh? Però... No, però que quan un es fa gran...
No, uns ho som. Jo també.
No, que en alguns espais de la Festa Major... I tampoc el diré perquè, vaja, on hi ha molta gent jove, quan dic gent jove vull dir, en aquest cas, probablement menors, ja sé que es vigila que no es vengui alcohol a les barraques, i no es ven, tot i que fa anys havia passat, però que jo em quedo, diguem-ne, de pedra quan veig l'alcohol que porten a sobre, amb motxilles, que no sé com l'aconsegueixen, etc, i el consum que fan, i vaja, i veure doncs, no, que hi ha aquestes actituds. Ja sé que no per veure d'haver-hi aquestes agressions, però jo em vaig quedar molt parat de la normalització que hi havia de veure...
Escolta, agafes el tren, un tren un dissabte o un divendres, a les 10:30 del vespre.
Anem a dir del matí.
No. Del vespre, venim de Barcelona cap aquí, entre 9:30 i 10:15 i 10:45. I veus nanos i nanes d'entre 14 i 16 anys...
Sí. 14 anys, perdó, jo estava jugant a pilota al carrer, 14 anys,
i 16 anys i el que porten a les bosses,
sí.
I les ampolles de vidre que porten a les bosses, i no crec que siguin ampolles retornables de Vichy o de vidre.
No,
és com... Per tant, això, escolta'm, aquí hi ha una responsabilitat de les famílies, sí. Aquí hi és, ho sento, hi és. Hi ha una jo, el meu fill, quan tenien 14 anys, el veig amb una ampolla de no sé què i bueno, deixem-ho aquí. Però hi ha una responsabilitat de les famílies, evidentment hi ha una responsabilitat de les botigues, però és molt complicat, perquè tothom té un amic que té 18 anys. Per tant, aquí la trampa hi és. I després que s'ha d'incrementar la vigilància. Escolta, un nano de 14, 15, 16 anys, jo m'imagino que cada poble se sap on van a veure. Doncs s'haurà d'incrementar la vigilància. Hi ha coses que...
Perquè no sé com està la llei. O sigui, està aquesta gent que va per al tren, els hi podries prendre? No.
Home, en teoria no es pot veure alcohol al
no,
tren,
però
eh?
Si tu portes,
ah, portar-ho, perdó. No, és que jo també he vist a vegades prendre-s'ho directament més tard, eh? Però que... No sé si... Clar, però sent un...
No teòricament no ho pots, no pots dir, no, escolta, no és per consum propi, això que es deia amb altres substàncies, però clar, tu no ho pots haver anat a comprar.
No, no.
Perquè teòricament no t'ho poden vendre.
No, però, sí, però...
Per tant, els hi podries... Jo suposo que sí, que...
No,
que...
Sé, no sé.
Però bueno, oi que de vegades s'agafa la llei, s'agafa el rave per les fulles i fan una mica el que volen? Doncs escolta, que ho facin amb allò que val la pena. Amb coses d'aquestes, que hi hagués la policia i que es propies les ampolles.
Home,
escolta, i si vols...
Serien un gran favor si, si no deixessin entrar ampolles als ferrocarrils.
No, escolta, i si vols, que els hi donguin el dega i ja els hi portaran a casa. A veure què diuen. No passa res, eh? Però una mica d'imaginació per part de qui l'ha de tenir estaria bé.
I s'accentua l'estiu quan hi ha les carpes. No sé si aquest estiu n'hi haurà de carpes a Sant Cugat, a la zona dels avions, que molta gent venia a Barcelona, gent jove,
sí,
i s'hi posava. Escoltin, ho deixarem aquí perquè hauran d'entrar els nostres companys d'informatius. Moltíssimes gràcies, Joan Recasens i Assun Reyes, i a tots els tertulians que han vingut els dimarts d'aquesta temporada, perquè acaben les tertulies de dimarts avui, aquesta setmana acaba el programa, i ens veurem a partir del setembre.
Molt bon estiu.
Si tot va bé, que vagi bé.
Bona festa major.
Bona festa major, bon estiu, i ens veiem als arrossos, doncs.
Molt bé.
Que vagi bé, adéu. Me and you and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking and singing, how do you do? They're really safe. I love you. Save to yourself, make the kuleana pono for help the other one. And when you make the kuleana, you know, pono, it's like kind of automatic kind of. You don't need talk and stuff going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you're ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking and singing, how do you do? They really sing.